Entrevistes, actualitat, música, veus del matí, a Ràdio Vilafant.
Continuem en directe des de Ràdio Vilafant i, com comentàvem, avui parlem amb l'Elma Roura, que és autora del llibre El Camino a l'Èxtasis, una obra que ja suma més de 10.000 exemplars venuts i que ha estat durant 3 anys consecutius entre els llibres més venuts a Amazon i que ara es presenta amb un nou pròleg exclusiu. Un llibre que, a més, ens convida a deixar de buscar la felicitat fora i a reconnectar amb el cos, amb les emocions i també amb el moment present. Elma Roura, molt bon dia i gràcies per compartir aquesta estoneta amb nosaltres.
Ai, molt bon dia, encantada, encantadíssima.
És un plaer poder parlar amb tu perquè parlarem avui d'un llibre que desmunta molts mites del creixement personal i que, a més, ofereix absolutament de tot. Jo crec que no li falta res, entre que dones claus molt concretes, que és inspirador, que es treballen, jo crec, que tots els temes, no te n'has deixat ni un, que hi ha testimonis, que hi ha exercicis i que va molt més enllà de la teoria. Em deixo alguna cosa, Elma?
No, bueno, que serà la intenció, no? Jo crec que avui en dia tenim molt de soroll, sí, i molta teoria, i al final el que hem d'anar és a la pràctica, no? Aleshores, la idea del llibre és poder obrir espais perquè veiem que sí és possible.
Al llibre proposes una pregunta molt directa. Pots dir que aquest moment és perfecte? Què canvia dins nostre quan ens la fem i de debò, de veritat?
Exacte, perquè al final la pràctica és tornar aquí, no? Tota l'estona, no? I és al revés del que acostumem a viure, no? Estem exposats, i més ara amb l'internet, o no, bueno, no sé, jo no sóc de la generació que ha crescut amb xarxes socials, no? I ara és una bogeria, hi ha una comparació abismal, no? Aleshores, constantment tenim idees de com hauríem de ser nosaltres, les nostres emocions, el nostre cos, la nostra vida, i això ens allunya de la pràctica espiritual de tota la vida, que és tornem aquí i tinguem apreciació pel que tinguem, sense que això signifiqui quedar-nos amb els braços creuats. Podem canviar les coses, però potser hem de partir de tenir la capacitat d'estar en el que tenim i de poder-ho disfrutar, no?
I això precisament és el que més costa amb el que ens ha tocat viure, no?, en aquesta era tan tecnològica, i ens allunya realment de la nostra felicitat, que també trenques amb ella, no?, amb la idea de que depèn de factors externs, no? Què és el que més ens confon en aquest sentit?
Bueno, jo crec que nosaltres ens anomenem la societat del benestar i crec que ha sigut una trampa, no?, perquè hem passat de venir de generacions de supervivència i de busca de seguretat a passar a un estat com d'una espècie de benestar una mica fictici, però que ha sigut una evasió del que sentim. Primer hem d'aprendre a mirar de front tot allò que sentim i que a partir d'aquí aparegui el disfrute, no? Però ho fem al revés, no? Aleshores, ens evadim del que sentim, fugim del que sentim, intel·lectualitzem, sobretot en aquests últims temps, el que sentim, i aquí ens compliquem molt la vida, ens compliquem molt en comptes de viure un procés natural de que algú entri i algú surti.
I cada dia ens costa més precisament per tot això. En el teu llibre parles i destaques molt dues parts, no? La primera, que és la del patiment i la de la ment, i que també ens ajudes com tornar una miqueta a la nostra part o ment interior, no? A la nostra pau més interior. També dius que la felicitat no està precisament a la ment, no? Quin seria, doncs, el seu lloc en el nostre benestar?
Mm-hmm. Bueno, la major part del nostre cervell està fet per la supervivència, ¿vale? Aleshores, viure a través de la ment, el que et portarà és a comparar-te, a jutjar-te, a jutjar els altres i a sempre mirar el que ens falta, ¿vale? Per tant, podem utilitzar la ment, però per sortir d'ella, ¿vale? O sigui, no ens podem desprendre de la ment perquè ens ajuda a sobreviure i a conviure, perquè tenim uns còdics de conviure que hem de complir, no? Però necessitem la part transcendent. Aquest és el gran missatge, no? I avui en dia el que passa que hi ha amb totes les xarxes que s'ha posat molt de moda, la teràpia, el desenvolupament personal, bueno, doncs clar, és necessari, però el desenvolupament personal no és espiritualitat. És a dir, nosaltres necessitem gestionar el que ens passa per després connectar amb algú transcendent. Perquè l'ésser humà necessita la connexió amb el transcendent, si no ens quedem en un lloc molt mental.
I precisament d'això també en parles molt, no? De com detectar aquests pensaments que són els principals invasors, no? De tot allò que ens fa patir en el nostre dia a dia.
Exacte, total. Sí, 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 ara tenim aquest tema avui dia i hem d'aprendre a gestionar-ho, perquè és que si no, som l'època que més informació tenim i que més infeliços estem.
És que ara recordava precisament que anomenes la Byron Katie, no? que explicaves una miqueta tota la seva vivència i com això la va fer com despertar. No? Si sóc conscient del que jo penso, tinc la capacitat també, no? de practicar dia a dia, d'eliminar tots aquests pensaments i tornar a la meva pròpia essència. Que això potser és el que ens falta avui en dia a tots plegats.
Sí, sí, jo vaig tenir la sort de formar-me amb ella, que això va ser un absolut privilegi. I ella no és una terapeuta buscant una mètode, no? Ella va tenir un despertar, no? Un despertar que hi ha molt poca gent que estigui en aquests estats de consciència. I va tenir un despertar on li va aparèixer una eina, que és la que utilitzem, una eina d'autoindagació, que és brutal i que pots fer aquest salt entre lo terapèutic i lo espiritual. I es tracta d'anar identificant quines són les nostres narratives internes, els nostres pensaments que ens estressen i anar-lo qüestionant, perquè sabem que els pensaments no es poden eliminar, els hem de qüestionar.
I practicar, no?, els nostres pensaments, que també és una de les coses que ens recomanes.
Clar, perquè al final és una pràctica, no? O sigui, no hi ha res... És una pràctica, o sigui, és mitja horeta... Cada dia, cada dos dies, cada tres dies, depèn del moment teu i tal, però és una pràctica que s'ha de fer. S'ha de fer.
Algun exercici senzill que ens poguessis donar per començar a qüestionar-los una miqueta en el nostre dia a dia, Elma?
Bueno, les emocions són el nostre semàfor, per tant, el primer de tot és posar-nos en contacte amb això. Què estic sentint ara i en quina part del meu cos ho sento?
I també tornes a parlar del que dèiem, no? Tornar al cos. Quan parles de tornar al cos, què vol dir exactament per algú que se sent totalment desconnectat o que no ha entrat encara en aquest món?
Bueno, doncs començar amb aquesta pràctica que t'he dit, què sento, com seria, quin nom té les emocions que sento ara i en quina part del meu cos ho estic experimentant. O una altra pregunta pot ser... A on sento la part més intensa del meu cos, no? On estic sentint la sensació més intensa del meu cos? Posar-me en contacte amb el cos, no? No pensar en el cos, sinó estar en el cos.
Però aquesta també és una pràctica molt difícil de sentir, sobretot quan no hi estem acostumats i volem justament eliminar o no sentir aquestes emocions incòmodes. És com una doble feina, no? Sentir-les, reconèixer-les i llavors veure què fem amb elles.
Sí, però s'ha de fer. És a dir, al final és pràctica. Ara jo he fet una experiència d'una setmana i la gent quan practica pues li funciona. És a dir, és un tema de pràctica, no? És un tema de
com anar al gimnàs, no? Per exemple, si tu et vols posar en forma, has de practicar i no perquè ho facis un dia ja tindràs la resposta i el cos que vols, no?
I el muscle necessita que tu... necessites que senti el dolor, saps? És a dir... Jo me'n recordo que tenia, fa uns anys, que tenia un noi que m'ajudava a entrenar i em deia, si no te duele, si no tienes agujetes al dia siguiente, no has trabajado bien.
Aquest és un bon punt per tenir en compte, no?
Sí, perquè és que, vull dir, pues aquest és el problema del benestar, que me tengo que sentir bien, bueno, pues que la vida no és esto, saps? O sigui, pues és que hi ha moltes coses incòmodes que passen, hi ha emocions, hi ha... I és que ens hem de poder apropar aquí, no? Perquè és que si no, és una bogeria. És que no estem tot el dia escapant. Pues anem a treballar i ja està. Anem a deixar de perdre el temps.
Escapem perquè ens fa por?
Bueno, perquè ens fa mal. Més que ens fa por, ens fa mal, no? És a dir, ens fa mal, és incòmode. Som intolerants a la incomoditat. Som intolerants a la incomoditat.
Dèiem que la primera part estava més dedicada al patiment i a la ment i la segona més a l'energia sexual i al tantra. Expliques que precisament aquesta energia sexual és una porta directa a la vida. Per què, Elma?
Bueno, doncs perquè al final és l'energia vital, és l'energia... és la vida, no? O sigui, al final és l'energia que et mou tot, no? És la teva vitalitat. Aleshores, és que estar desconnectada d'això és com estar en depressió, saps? És com estar estàs plena de vida o no estàs en plena vida. Saps què vull dir-te? Aleshores, hem de cultivar aquesta experiència interna.
I justament sobre el tantra hi ha molts mites, no? Quin és el malentès més habitual?
Bueno, el malentès més habitual és que el tantra és sexe, que per tenir sexe has d'estar 4 hores, que, bueno, saps? Una cosa molt, molt infantil. Amb la nostra mentalitat i la nostra cultura pornogràfica és difícil entendre-ho, no? Però al final, mira, jo el que dic sempre, no? Que al final no és un tema d'entendre. La gent quan ve als tallers... quan tu et sents tocada de debò sense intenció sexual, quan et sents que et toquen sense que vulguin res de tu, a tu coses nota, saps què vull dir? O sigui, és que quan tu et sents honrada, quan tu et sents estimada, quan tu et sents ben tractada, ho notes. I quan no, també. No també, és de fet. Per tant, bueno, pues, és una experiència que ressona en el més profund dins de cadascú.
No estem acostumats ni acostumades, no?, a escoltar el nostre propi cos en cap dels sentits que tenim.
Exacte. Estem acostumats i per això ho escapem, intentem escapar. Però és l'única manera, és l'única manera. O sigui, és que no ens queda una altra. I ara, per exemple, ara ho comento molt, ara que Instagram ha canviat l'algoritme i que tota l'estona ens dona el mateix. I és un rotllo, perquè és molt feixuc, saps? Ara hi ha molta gent que està donant compte que ja no li serveixen les frases que llegeix, perquè ja se les ha llegit totes, saps? Uh-huh. Per tant, toca practicar.
Amb el temps que fa que torna a estar el llibre doncs, a les llibreries, a Elma, quin és el feedback que has tingut fins ara dels lectors i lectores?
Bueno, això... Ostres, això va ser molt heavy, aquest llibre va ser... Jo no m'ho esperava perquè jo no sóc escritora, saps? Jo sóc terapeuta. Aleshores, el llibre és una conseqüència de voler compartir molts anys d'experiència, però la meva vocació no és ser escritora. Aleshores, jo mai havia tingut experiència en publicar un llibre i que de repent, de cop i volta, m'escrivés una noia de México, saps? I dius, hosti... Va ser un boom perquè...
Es va esgotar molt ràpidament, no?, la primera edició. No sé si va ser en 3 setmanes.
Sí, va ser un boom i molta gent m'escrivia per xarxes. De fet, vaig fer una llibreta casolana a casa amb totes les fotos que la gent m'enviava i els comentaris perquè era molt bonic. I la gent m'ho va agrair molt i és molt maca l'experiència de compartir així perquè... Ostres, l'ésser humà necessita sentir-se útil. O sigui, quan el que tu fas genera un impacte als altres, és fantàstic.
I suposo que molts de nosaltres ens sentim plenament identificats, no?, amb cadascun dels capítols que exposes, no?, amb tots els temes, com et deia al principi. Parles de tots els temes i això ens fa topar una miqueta amb la nostra pròpia realitat i començar a treballar sobre, no sé, algun dels temes o tots els temes.
Sí, sobretot veure que hi ha una manera pràctica d'abordar cada tema, no? És a dir, que no hi ha res que no es pugui treballar, val? Però el missatge és que s'ha de treballar. Ho sento molt, però s'ha de treballar, val? Aquest és el missatge. Tot és treballable, però s'ha de treballar.
És posar-hi fil a l'agulla si volem que els resultats siguin diferents als que hem tingut fins ara, no? I aquest és un bon llibre doncs, per començar a fer tots aquests primers passos.
Exacte. Sí, per mi aquest és el missatge i em fa molta il·lusió aquesta, no?, aquesta nova edició després de 5 anys perquè ens adonem que hi ha uns temes de sempre i que és un llibre temporal, no? I que, la idea és que la gent ho pugui... ho pugui rebre i seguir nutrint-se d'això.
Quin és el feedback d'aquesta segona entrega d'aquest llibre?
Bueno, molt bé, o sigui, de moment estem compartint-lo i la gent doncs li està agradant molt aquest nou capítol i els temps, els temes són els de sempre i els que mouen de sempre i per sempre, però crec que en tenen moltes coses de que fa 5 anys, moltes coses, i que és urgent viure tot el tema del desenvolupament personal i l'espiritualitat des d'un lloc més madur, no? Hi ha una urgència d'això.
Per qui creus que li pot anar bé a llegir aquest llibre, Elma?
Bueno, jo crec que sobretot la primera part, que és la sortida del patiment, és un llibre per tothom, no? És un llibre per tothom. Crec que la segona també és un llibre per tothom, una part per tothom, però està més dissimulada, saps? Perquè ens creiem que podem, vull dir, quan ho associem al sexe i pots viure perfectament sense sexe, doncs, no m'interessa tant, potser, no? No va per aquí la cosa, va per més per connectar-nos amb la vida a través del cos, ¿vale? Però, tots hem de poder rebre aquesta porta que s'obre per sortir del patiment.
Elma, a banda d'aquest llibre que tenim ara a les nostres mans i que podem trobar a les llibreries, sé que també ofereixes, com comentaves, no, altres tallers que has ofert de manera totalment gratuïta i altres als que ens podem sumar. Ens vols fer una miqueta 5 cèntims de tot allò que podem fer amb l'Elma Roura?
Ai, sí.
Fem una mica de promo, vinga, per qui no et conegui encara aquestes alçades.
Jo tinc dues comunitats, ¿vale? El que li diem la filla i la mare, per totes aquelles persones que vulguin aprendre l'eina, no? O sigui, la filla està plantejada per persones que se senten abrumades emocionalment i que no coneguin l'eina de Byron Katie i comencin per aquí. I la comunitat mare és una comunitat per quedar-te a la pràctica, no? És a dir, per mantenir la teva pràctica, perquè sol és difícil, com tot. Mantenir la teva pràctica, no? I després, a part, doncs faig tallers i programes online, ¿vale? Per tothom, ¿vale? Alguna cosa presencial, algun retiro, alguna cosa, però hi ha molta cosa online perquè així tothom té accés. Ara, avui en dia, clar, amb l'online doncs és molt fàcil accedir-hi.
Doncs qui vulgui, necessiti més informació, qui la vulgui seguir, xarxes socials, Elma, la teva pàgina web.
Sí, www.elmarroura.com o consultaconelma.com, les dues.
I el seu nou llibre, El camino al éxtasis, cómo salir del sufrimiento y vivir en gozo interior a través del tantra. Elma Roura, moltíssimes gràcies, moltes felicitats i que acabis de passar molt bon dia.
Moltes gràcies.
A tu. Adéu, bon dia.
Adéu.
Tot el que passa a la comarca, a les veus del matí.